Efectivament, avui és divendres, com indica aquesta sintonia, arriba el cap de setmana i podem desconnectar de la rutina. Per als cinèfils tenim les estrenes a la cartellera santcugatenca, que de seguida repassarem. Com sabeu, ho fem cada divendres a aquesta hora al Faves Comptades, però també rematem amb aquelles propostes de les plataformes, sempre amb algú que ens aconsella. Doncs mireu per aquí, mireu per allà, avui ens acompanya l'Oriol Coromina. Oriol, què tal?
Bon dia.
Saludem també l'Alba Triador.
Molt bon dia.
I, si us sembla, comencem ràpidament, no?
Sí.
Amb el repàs a la cartellera que tenim.
Un repàs molt curt, perquè hi ha una única estrena als cinemes de Sant Cugat, per tant, l'Oriol tindrà més temps per fer-nos les seves propostes. Per tant, podeu veure aquesta pel·lícula tant a Cinesa com a Yelmo. És Maria Callas, una pel·lícula biogràfica, com no podia ser d'una altra manera amb aquest nom, protagonitzada per Angelina Jolie, que és el tercer i l'últim lliurament de la trilogia del director xilè Pablo Larraín sobre dones icòniques del segle XX. Recordeu el 2016 que va fer Jackie, protagonitzada en aquell cas per la Natalie Portman, que va donar vida a la Jacqueline Kennedy Onassis. Uh-huh. I després va seguir amb Spencer el 2021 amb tot l'auge de The Crown també, amb Kristen Stewart al capdavant, que es va posar a la pell de la princesa en aquell moment, Diana. Arriba aquesta tercera entrega, en aquesta ocasió amb l'Angelina Jolie, que assumeix el repte d'interpretar Maria Callas, considerada una de les veus més destacades de l'òpera del segle XX. Els crítics diuen que possiblement sigui de les millors interpretacions que ha fet a la seva carrera Angelina Jolie, tot i que a priori una aposta una mica arriscada, posar un personatge tan conegut com Angelina Jolie al paper de Maria Callas. De fet, Angelina Jolie ha dit que aquest paper li ha permès connectar amb emocions profundes i explorar noves dimensions en la seva carrera interpretativa, doncs, que amb els personatges que ha fet fins ara doncs, no ho havia fet. Si us sembla, escoltem una mica com respira el tràiler de Maria Callas.
Canta l'Angelina?
Canta Maria Callas, jo crec. No? Aquí ha d'haver una mica de trampa, perquè, ostres, per bé
aquesta
que canti,
gràcia,
que no sé si canta bé Angelina Jolie.
Potser ostres. Sí, els actors a vegades també són
sí,
cantants.
Sí, sí, ja, ostres, no? Hi ha els musicals molts. I... Però, ostres, Maria Callas, no?
És que Maria Callas és molta Maria Callas, eh?
Ai, molta
aquí,
Maria.
Aquí a Sant Cugat, crec recordar, hi va haver l'espectacle amb un holograma
sí.
de Maria Callas.
Sí, sí, jo crec que és una de... amb permís de... Victòria dels Àngels, no? Una veu icònica de l'òpera del segle XX. Sentim com sona.
Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla María o la Callas? ¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación. Una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
A veces sucede esto. Me refiero a lo que está sucediendo ahora.
Hay un punto en el que la seguridad en uno mismo se convierte en locura.
Maria Callas se centra en els últims dies de la soprano a París durant els anys 70. De fet, es podia haver centrat no, en la seva carrera artística, però la pel·lícula va una mica més enllà i busca aquesta part més personal del final de la seva vida i l'intríngulis no, que ella vivia a nivell personal. La trobem en un moment on ella està reclosa, per dir-ho d'alguna manera, a l'apartament on vivia de l'avinguda George Manel, on lluita contra les seves inseguretats, recorda les seves relacions més turbulentes, especialment recordeu la que va tenir amb Aristòtil Onassis. I tot i la seva retirada dels escenaris, evidentment, com és una figura, el món continua admirant la seva veu prodigiosa, mentre que ella està en aquesta etapa d'afrontament de la solitud, de buscar la seva identitat fora dels focus d'atenció i de l'òpera, perquè fins i tot arriba un punt que ella perd la seva veu, que és el que ha sigut la seva senyal d'identitat i el que l'ha fet ser qui és. I el que ha posat el focus sobre la seva persona, no? Per tant, jo crec que és una pel·lícula intimista. La Reina fa sempre molt bona feina amb aquests retrats.
Heu vist alguna d'aquestes biografies? Sí, les has
sí,
vist?
Sí.
Jo no.
A mi Kristen Stewart no m'agrada especialment, però he de dir que ho fa bé el paper de la Diana i crec que és un punt de vista interessant de la vida d'aquestes dones i bé, també celebro doncs, de tant en tant expliquem la part no només superficial de la vida de dones que han sigut icòniques en els darrers 100 anys sinó que veiem que els hi passava una mica pel cap
és el
que
més
evidentment és una ficció que hi havia al darrere d'aquesta imatge, no? Pública d'aquestes dones tan conegudes per tots.
Jo crec que és el que més pot interessar a l'espectador, descobrir qui hi ha veritablement darrere d'aquestes figures tan conegudes, tan populars. Hi ha més estrenes?
O... No n'hi ha cap més, una única estrena.
Un cap de setmana tranquil.
Tranquil, però l'Oriol...
Sofà,
peli i Divinity, que diuen.
I plataformes.
Doncs jo, com que no sabia què recomanar, perquè últimament no estic mirant gaire sèries, he fet les estrenes de les plataformes d'aquest mes de febrer.
Fantàstic.
I començarem amb Netflix, que és Dia Zero.
Tenim
obèria. Dia Zero és un thriller polític protagonitzat per mític actor Robert De Niro i es posa a la pell d'en George... Bueno, no ho he dit, s'estrena el 20 de febrer a Netflix.
Vinga, a tocar.
Sí. I es posa a la pell d'en George Mueller, que és un expresident dels Estats Units que s'encarrega de liderar la comissió de Dia Zero després d'un devastador ciberatac que ha sotmès el país en el caos. I durant la busca d'aquesta veritat, doncs la desinformació, les ambicions desmesurades de l'èlit i els seus propis secrets amenacen en destruir-ho tot. I, bueno, he triat aquesta sèrie també perquè crec que reflexa molt bé una mica la situació en què estem amb la política i el món globalment, i amb tot el tema de la intel·ligència artificial, els problemes que hi ha de ciberseguretat i tal. Així que crec que pot ser una bona recomanació i podem escoltar el tràiler.
Murieron 3.402 personas el día cero. Accidentes de avión, descarrilamientos. Fue el caos. Los responsables, sean quienes sean, han dicho que lo volverán a hacer.
El Congreso va a autorizar una comisión de investigación especial y la dotará de poderes extraordinarios de vigilancia, busca y captura.
¿Vas a detener a la gente sin una orden?
A decir verdad.
No sé, Oriol, si potser la realitat d'aquests dies de la política estatunidenca fins i tot superarà aquesta ficció.
Sí.
Perquè de desinformació i d'ambicions desmesurades em sembla que anem
servint. És l'apocalipsi.
I jo crec que cada cop anem a més.
I cada cop, per favor, mira, intentarem que no. Bé, bueno, una proposta així mogudeta, no?
Sí.
Possiblement.
Sí.
No, gent sorprenent d'entrada, no. Perquè diríem que el tema
sí, ja s'ha tractat,
però vaja,
sí. Però Robert De Niro, bueno, sempre és una mica una garantia, no?
Sí.
Veurem en aquest cas, perquè encara no podem...
Jo la miraré.
No podem... Sí? Doncs sí. Ja ens explicaràs. Jo no tinc Netflix.
Dia
no
Zero.
Netflix.
No, sí. No la tinc, però si me la recomaneu molt, algú em deixa la seva subscripció i la miro.
Mira, compartim,
ja farem negoci.
Compartir és viure. Clar.
Sí, què més tenim?
Doncs mira, la següent recomanació és de la plataforma Max, antic HBO, i és The White Lotus, la temporada 3, que s'estrena aquest 17 de febrer.
Ganes.
Sí, és una sèrie que crec que tu has vist.
Sí.
Jo no l'he vist, així que segurament tu...
Recomanadíssima.
Sí?
Sí.
Doncs mira, aquesta temporada, després de l'èxit de les dues primeres, passa a Tailàndia en un exclusiu i resort paradisíac... Un exclusiu i resort paradisíac tropical. I és una sèrie que segueix la història de diversos hostes d'aquest hotel i dels seus empleats durant una setmana...
Sí, normalment és com un període
de temps.
Sí, no? White Lotus, de fet, és la marca d'aquests resorts, d'aquests hotels, que els tenen arreu del món.
No doneu més idees.
Que són molt exclusius. Clar, ara trama ens ocuparé, fotrem White Lotus a casa, no?
Sí.
Esperem que no.
Bueno, doncs entre els empleats d'aquest resort es troba Armon, que és un gerent una mica tiquismiquis, i que després d'un trauma sobtat doncs, comença una dramàtica espiral decadent. També tenim a Belinda, que és una altra empleada i es veu involucrada en una muntanya russa d'emocions a causa d'un client. I després tenim els hostes, que estan formats per la família Mosbacher, Nicole, una regida executiva, i el seu espòs Mark, que lidia amb una vergonyosa crisi de salut. I el seu fill adolescent, Kim, que és un gamer sense dots socials. La seva filla Olivia, que viatja al costat de la seva amiga Paula, i tots ells s'involucraran amb altres hostes com la intrusiva mare Kitty o el maco Shane Patton.
Aquesta família ja sortia a la segona temporada de White Lotus. És una sèrie que a la primera i la segona temporada hi havia certs vincles, ens van mantenir un dels personatges que viatjava la primera temporada de la segona... No es pot mantenir aquest personatge que ens feia de vincle a la tercera, no us vull ficar spoiler perquè de veritat que us recomano mirar la sèrie, però aquesta família ja la vam trobar a la segona temporada a Sicília i ara veig que la veurem a Tailàndia. són personatges histriònics, amb totes les seves personalitats, des de la part dels treballadors de l'hotel, que marquen una mica el caràcter i l'idiosincràsia del lloc on hi ha l'hotel, primera temporada a Hawaii, segona temporada a Sicília, Itàlia no està pur. Aquesta tercera, suposo que l'staff serà tailandès, per tant, veus una mica el tarannà, sempre portat una mica a l'extrem d'allò. I després, les famílies que acostumen a ser nord-americanes, doncs imagineu-vos que una mica desestructurades totes, no perquè siguin americanes, sinó per donar joc en el guió, i veus com es relacionen doncs, uns hostes amb els altres a través d'una parella, una família...
És una fórmula que etcètera. Dona per fer totes les temporades que vulguis.
Sí. Sí. Jo quan m'entreu la segona vaig pensar, ai, per què? Perquè pensava que aprofitarien com el primer resort, no? Clar. No, no, per tant poden fer la volta al món de White Lotus en White Lotus.
Cadena. De fet, és com si fos una sí. cadena i tu tens la facilitat d'anar incorporant
exacte.
Diversos
com els Hilton, vaja.
Com els personatges, sí.
Però en format resort. Doncs totes les històries que ens puguem imaginar que afecten les diverses personalitats i personatges que hi ha a la vida
del dia a dia,
amb un punt histriònic sempre.
Són temporades llargues o no?
Ostres, sóc terrible perquè tinc memòria de peix, però potser són 8-10 capítols. No són molt,
no són tants.
No són molt llargues, no. Estan, i comença i acaba, no? Vull dir, ara veurem aquesta família una altra vegada, però...
Són temporades sí, tancades.
Sí, exacte, sí, les pots veure de manera independent. Jo sí que us recomano veure-les totes i amb ordre, doncs, perquè té cert sentit. A mi m'agrada més la segona que la primera.
La de Sicília.
Suposo que connecto més amb els italians que, sí. que amb els hawaians, però no qüestió de proximitat, no? Són mediterranis.
Jo, en principi, també m'agradaria veure
sí,
aquesta.
També.
I a veure Tailàndia, el sud-est asiàtic és divertidíssim. Sí. Per tant,
vinga,
promet.
Som-hi.
Molta vidilla.
Sí. Més propostes.
Doncs la següent proposta és de Prime Video i és Su Majestat, que s'estrena el 17 de febrer. Su Majestat és una sèrie de comèdia que segueix a la Pilar, una jove princesa i futura reina d'Espanya que de manera inesperada ha de posar-se al comandament de la institució. El seu pare és el rei Alfons XIV i s'ha vist implicat en un escàndol i es veu obligat a retirar-se de l'escena pública durant diversos mesos. I, doncs, malgrat la seva joventut i la seva poca experiència, la Pilar ha de fer el possible per demostrar al país que no és la jove irresponsable i vaga que tots els ciutadans creuen que és. I encara que no serà una tasca senzilla, perquè en realitat a ella el que li agrada és viure tranquil·la i sense preocupacions. Recorda una mica a Princesa por sorpresa. Sí,
sí,
això no va dir, però versió espanyola.
Anne Hathaway, però en lloc de princesa, amb reina, no?, en aquest cas. Amb,
sí, sí.
Amb la Pilar. No sé, saps qui fa de Pilar? Hi ha algun dels actors? O ho descobrirem a la...
Doncs ja ho descobrirem.
A Prime, 17 de febrer, el mateix dia que s'estrena White Lotus de
sí, efectivament.
De doncs a veure, perquè bueno, la monarquia sempre fa de fàcil comentar, no?
Sí, a mi m'ha fet curiositat el fet que igual també es pot assimilar una mica a la situació d'Espanya amb la princesa, encara que no sigui, bueno, jo crec que no és... Això, doncs una princesa que vol viure tranquil·la...
Protocolària, no?
Exacte, protocolària. Però igual sí que passem d'un rei a una reina, igual la situació es pot assimilar una mica, també, igual hi ha gent que no s'ha de prendre tan en sèrio pel fet de ser una dona, perquè el seu avi també havia tingut problemes...
O sigui que estan coses. Preparant el terreny.
Jo crec que sí.
Per la transició borbònica. A veure, no sé, el rei XIV, Alfons XIV aquí... Ah, un escàndol, eh? Escàndol.
Escàndol,
podria
exacte.
Ser l'avi aquest.
Per això
que havia mort.
Això
vale, vale, hi ha una picada d'ullet aquí.
Sí, sí. Doncs a veure si podem escoltar el tràiler...
Échamela.
Está recto. Así, bien recto. ¿Y el saludo? Girito de muñeca. Pero relajada, 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 que si no, se te queda la mano tiesa. Vale. ¿Sonrisa?
Això formava part del tràiler?
Sí.
Quina sorpresa.
Bueno, escolta, haurem de veure de què va la...
La moguda.
La moguda sí, sí. de Su Majestat, perquè promet una barreja de...
D'emocions.
D'emocions.
Molt bé. Escolta, Oriol, doncs t'esperem un altre dia.
Sí.
Sí?
I tant.
Sí,
mentrestant
sí.
tens deures.
I tant que sí.
Sí. O que sí?
Un dia portaré més novetats.
Molt bé.
Perfecte.
Alba, gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Igualment.
Igualment.